Passant 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Gairebé un any després de l'inici de la pandèmia, continuen les restriccions i mesures Covid, algunes d'elles molt apamades ja. Amb tot, l'adaptació a aquesta nova normalitat s'ha fet palesa a gairebé tots els sectors que continuen funcionant, però d'una manera diferent. És el cas de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, adaptada a aquesta nova realitat. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs efectivament, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, que no s'atura i que es va adaptant una miqueta a totes les mesures, a totes les restriccions Covid i que setmana rere setmana anem coneixent. Parlem ara, doncs, no només d'aquesta nova realitat, sinó de tot el que ofereix, i ho fem amb la seva directora, amb la Glòria Bricoller. Glòria, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Eli Jiménez, molt bé.
Ho comentaven, no? Ja fa mesos que et tenim per aquí mensualment, més o menys, perquè ens expliquis aquesta nova realitat de la biblioteca, com us aneu adaptant mica en mica. Si et sembla, comencem per actualment. Com estan aquestes mesures? Què es pot fer? Què no es pot fer?
Sí, la biblioteca està oberta. Aquesta és la primera, perquè com que hi ha hagut èpoques de tancament, èpoques de cita prèvia, doncs pot ser que la ciutadania estigui a vegades una mica perduda, no? En aquest moment la biblioteca està oberta. Està oberta en un horari lleugerament reduït respecte a l'horari habitual. Això vol dir que tenim obert a les tardes de dilluns a dijous i els matins de dijous, divendres i dissabte, o sigui que han primat els matins que hi ha més feina, els matins de mercat, per exemple, i les tardes més fortes d'estudi. Per tant, la biblioteca és oberta, amb accés a lliure, no s'ha de demanar cita prèvia, ni s'ha de trucar, ni s'ha d'escriure. Continuem amb l'aforament reduït al 50%, evidentment, distància, mascareta, higiene de mans, i el que sí que continua és la quarantena dels documents que procedeixen de l'exterior, o sigui, qualsevol document que vingui de l'exterior necessita estar 48 hores en quarantena sense que el pugui tocar cap usuari per garantir, doncs, que no hi hagi cap tipus de contagi en superfície. Tot i que és un tema que ara mateix està molt, molt, diguéssim, en la picota, està en qüestió el tema del contagi per contacte, més aviat. Perdó. Però sí, continua la quarantena. En tot cas, l'usuari això el pot condicionar en el sentit de que tornes un... Realment se't queda esborrat del teu registre, però el següent usuari no podrà accedir-hi fins al cap de 48 hores. Cosa que també és una garantia pel usuari següent, que dius, bé, molt bé, aquest document no l'ha tocat ningú des de fa 48 hores. Vull dir que aquesta quarantena tècnicament a les biblioteques ens suposa una sèrie de gestions una mica farragoses, però per l'usuari és una garantia d'higiene, no? I on sí que segueixen les restriccions que per nosaltres són una frenada important en la programació cultural és que no podem fer activitats presencials. Això vol dir que la programació de les hores del conte, les inauguracions de les exposicions, les presentacions de llibres, els clubs de lectura, els tallers d'escriptura, tota aquesta programació, si es fa, s'ha de fer en format virtual, sigui via Instagram, sigui via altres canals o videoconferència, que no requereixin la presència directa dels usuaris a la biblioteca. És per nosaltres una situació que no ens agrada gens, que és complicada, que fa que la programació cultural quedi condicionada, però en aquest moment estem així.
Una programació cultural que, Glòria, aquí a Sant Sadurní, des de la biblioteca, ara, clar, és que fa ja un any gairebé que aquesta programació s'ha vist molt, molt reduïda, o fins i tot ara anul·lada totalment. Clar, fins a fa un any, des de la biblioteca organitzàveu una, dues, tres activitats setmanals.
Sí, perquè creiem que l'activitat cultural que mou una biblioteca és una activitat bastant global, que pot incloure des de les famílies, els infants, els joves, la gent gran, sigui tant doncs, per promoure la lectura com l'escriptura, i llavors doncs, sí, fem moltíssimes activitats nosaltres i totes les biblioteques. A més, acabàvem d'engegar al febrer el projecte dels talents locals, que eren aquestes converses informals entre persones destacades a Sant Sadurní que vam poder fer
una presencial i una virtual.
I llavors, a partir d'aquí, hem anat fent alguna cosa presencial, quan hi va haver una finestreta de presencial que va ser el juliol, que vam poder presentar el Rabassa Morta de l'Helena Olesa, que el vam fer, en aquest cas, a la Fassina per garantir que pogués venir molta gent. Després, al setembre i a l'octubre, vam fer activitats presencials amb aforament super, super reduït i cada crac a partir de mitjans d'octubre, principis de novembre, ja es va tancar definitivament la porta a les activitats presencials. N'hem fet algunes d'Hores del Conte via Instagram. Uh-huh. I el que ens sembla a nosaltres és que les activitats virtuals no estan tenint el seguiment que es mereixen. I llavors hem reconduït algunes coses, els tallers i els clubs de lectura se segueixen trobant via videoconferència. Uh-huh. Hi ha una cosa nova que, mira, em va molt bé que en parlem, és que les Hores del Conte que nosaltres fèiem habitualment amb el públic general les hem derivat a les llars d'infants. Això vol dir que el professional contista el que fa és anar a les llars d'infants i explicar el conte en el grup bombolla d'aquella classe. I llavors se'n beneficien un grup de 15, 18 nens, més les educadores, i d'almenys d'aquesta manera seguim fent una programació cultural. En aquest cas és un grup, Diana, molt concret, de nens i nenes de 2 anys, de totes les llars d'infants, siguin les públiques, siguin les concertades, les municipals i les no municipals, i també per seguir donant vida als artistes culturals del país, no? Llavors, començarem ara el mes de març, farem 4 sessions a les llars d'infants i estem molt contents per poder seguir programant coses encara que sigui no obertes al públic, perquè no es poden fer, però com a mínim no deixar de fer girar la roda cultural.
Glòria, dilluns, 8M, dia de la biblioteca, de fet, teniu Punt de Gènere i fons sobre dones.
Sí, aquest any ens vam marcar com a objectiu el 2020 de crear un punt de gènere. Això és un fons especial en una prestatgeria concreta de la biblioteca que englobés tot el fons que tingués a veure tant amb les dones com la cultura LGTBI, com les noves masculinitats, i llavors hi ha de tot una mica. Podreu trobar molts llibres tant de teoria i assaig pur i dur, com també podeu trobar altres informacions que tinguin a veure tant amb les dones com amb el tema de gènere. I el primer any va ser la creació del fons especial i aquest segon any és la difusió. A més, el 8 de març, una persona de la biblioteca, la Montserrat Sallarès, serà una de les persones que llegiran el manifest del 8M a la plaça de l'Ajuntament.
Explicaves fa un moment que justament el mes de juliol una de les poques activitats presencials que hem pogut fer en aquest darrer any des de la biblioteca és la presentació de Rava Sa Morta, Premi Celler de Lletres, i aprofitem per parlar de la propera edició d'aquest Premi Celler de Lletres que ja està en marxa.
Sí, clar, el que fa el Celler de Lletres és tot un calendari de tot l'any, diguéssim, el gener o el febrer publiquem les bases, durant el mes d'abril les persones, els escriptors que vulguin presentar-se a aquest premi, durant el mes d'abril és quan poden presentar els originals, i ara estem en aquesta fase de difusió de les bases, que si entreu a la web sansadorní.cat/celler de lletres podreu trobar les bases. És un premi de novel·la curta escrita en català, de novel·les de menys de 100 pàgines, a la temàtica de les quals estigui íntimament lligada amb el món del vi, del cava, del celler, de la vinya, del món del tas, del vi, dels vins i els caves, no? Llavors, aquest any el format és virtual. Això vol dir que els escriptors no han de presentar el llibre en paper, amb un sobre a través de correu, sinó que ho faran per correu electrònic. O sigui que aquest any és un avantatge que jo crec que afavorirà la participació. Per tant, els escriptors i escriptores que es plantegin presentar-se al Celler de Lletres entre l'1 i el 30 d'abril podran presentar els originals al correu electrònic premicellerdelletres@sansadorni.cat.
En altres ocasions, Glòria, hem parlat d'aquest Premi Celler de Lletres i de la importància, no, de la temàtica de vins i caves, d'aquesta temàtica tan nostra de territori, perquè realment novel·les sobre aquesta temàtica no hi ha gaires.
No n'hi ha gaires, és així, i llavors es va crear aquest premi per difondre la cultura vitivinícola des del punt de vista literari i també per engruixir aquest mercat que té molts lectors. Nosaltres, per exemple, clar, el premi es convoca aquest any, per exemple, el premi de l'any passat, el del 2020, que l'obra que va guanyar és Terra de Vinyes, que va escriure la Rosa Maria Prat, la presentarem ara, quan puguem, diguéssim, entre el març, l'abril. O sigui que no només presentem les bases d'aquest any actual, sinó que durant aquesta primavera esperem, quan es pugui, presentar físicament el llibre guanyador de l'any anterior. Per tant, també, el que us deia, engruixirà més encara doncs, aquest fons relacionat amb la ficció vitivinícola.
Un altre dels temes que teniu ara oberts, d'aquí poc ja sortirà tot, és aquests Jocs Florals que organitzeu amb l'Ateneu des de fa ja uns quants anys. Explica'ns una miqueta.
Sí, ja fa uns quants anys que l'Ateneu Agrícola Noia va decidir reemprendre aquest projecte tan bonic dels Jocs Florals, que es tracta d'un concurs literari poètic amb tres categories, des de la infantil, la juvenil i els adults, i llavors hi ha la categoria de l'englantina, la flor natural i la viola, i cadascuna d'aquestes flors doncs, és un tema pel qual tu pots presentar-te, doncs pots escriure poemes d'amor, poemes sobre Sant Sadurní, poemes sobre la llibertat, i llavors durant aquest mitjans de març fins a mitjans d'abril hi haurà el termini de presentació de dels poemes, de les persones que es vulguin presentar al premi, i el que es fa normalment el dia de la patrona del Noia, que és el dia 27 d'abril, normalment per aquells voltants, aquelles dates, hi ha el lliurament dels premis. Està previst inicialment que el lliurament de premis sigui més aviat al voltant de Sant Jordi, sobre el 25 d'abril, aproximadament. O sigui que estigueu al cas que en breu sortiran les bases tant des dels canals de distribució de comunicació de l'Ateneu Agrícola com de la Biblioteca dels Jocs Florals 2021.
Estarem molt pendents d'aquests Jocs Florals 2021 que organitzeu juntament amb l'Ateneu. Glòria, si et sembla, aprofitem també per recordar un tema que recordàvem el mes passat, i és aquest concurs de Puja al tren.
Si no parem de fer concursos, això sembla un programa de televisió. Sí, perquè esperonar la creació literària passa també per una certa competència sana, diguéssim, no? Hi ha un munt de concursos, a part del Celler de Lletres que hem dit i els Jocs Florals, hi ha el Puja al Tren, que és aquest concurs de lectura pel qual aquests nens i nenes de 5è, 6è i ara ho estic dient de memòria, diguéssim de cicle superior de primària, venen a la biblioteca i tenen tot un itinerari lector per llegir llibres tant d'aventures com de terror, com d'humor, i llavors el que fan és venir a la biblio, agafen el llibre, se l'emporten, el llegeixen, i quan tornen, des de la biblioteca se'ls planteja un enigma, i si el superen, doncs van com passant una sèrie d'estacions literàries, i a final de curs ens trobem en un munt de nens i nenes que durant el curs hauran llegit 10, 15, 20 llibres, o 3, els que creguin ells convenients, i és un concurs, aquest Puja al Tren, que s'organitza des de totes les biblioteques de l'Alt Penedès i el Garraf. Fa 4 anys que funciona i la veritat és que funciona molt bé. Però encara tenim un altre concurs.
Explica.
És el concurs literari infantil i aquest es fa amb les escoles de Sant Sadurní, amb els nens i nenes de quart. Aquest ja no és un concurs obert, com pot ser el Celler de Lletres, els Jocs Florals o el Puja al Tren. Aquest concurs hi participen des de les escoles, des del Badruna Sant Sadurní, el Sant Josep, la Pau i el Jacint Verdaguer, i el que fem és proposar-los un tema, i els nens i nenes de quart de primària escriuen sobre el tema que se'ls proposa de la biblioteca. Aquest any ens fa molta il·lusió el tema del concurs, perquè és com s'han d'imaginar els nens i nenes que era el Penedès fa 16 milions d'anys. Aprofitant que molt a prop de Sant Sadurní tenim el jaciment paleontològic dels Casots de Subirats, que és un jaciment importantíssim del Miocè inferior, en el qual un sadurninenc, el Toni Adell, ja fa molts i molts anys va trobar uns ossos que corresponien a unes bèsties prehistòriques que no havia descobert mai ningú. I estaven aquí mateix, llavors. Tot aquest material està a l'Institut de Paleontologia de Catalunya, a Sabadell, estudiant-se, i el jaciment està en obres, i creiem que els nens i nenes han de conèixer que un sadurninenc va descobrir aquest jaciment tan i tan important que el tenim a 3 passes, que podem anar caminant un dissabte al matí. Per tant, aquest any el tema del concurs literari infantil és el jaciment paleontològic de Subirats fa 16 milions d'anys. Poca broma.
Déu-n'hi-do, que ben s'ho passaran els nens regirant i imaginant com seria el nostre territori fa 16 milions d'anys.
De concurs em sembla que ja estic,
Del que no estem és d'exposicions, perquè més rere més aneu fent exposicions quan es pot, i dues exposicions, vitrines i exposició. Explica'ns una miqueta... Sí. Què trobarem aquest mes a la biblioteca?
Ens agrada que la biblioteca i el centre cultural sigui un espai on la gent sàpiga que cada mes que entri trobarà coses noves, des de les novetats de llibres, les noves revistes, les pel·lícules, la música, llibres infantils, còmics, de tota mena. Tu quan entres a la biblioteca un cop al mes saps que el que trobaràs, ram, és tot nou. I una de les coses que troben noves cada mes són les exposicions. Per una banda, en el claustre de la biblioteca, aquest mes hi tenim una exposició organitzada per Fundipau sobre les armes nuclears. És molt interessant, sobretot és una exposició informativa, molt xula, amb uns plafons molt interessants sobre la carrera armamentística i després també doncs, tota la feina que estan fent els governs i les associacions pacifistes sobre el tema. i serà tot el mes, perdó, de l'1 al 22 de març, si no m'equivoco, i després, durant tot el mes de març, a les vitrines d'art, que són aquests espais més petits que dediquem als artistes locals i comarcals, hem convidat a l'Aina Rosal, que està fent uns treballs de manualitats xulíssims, que es diu Costures de Colors, i aquest sí que el trobareu tot el mes de març a les vitrines.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no pareu, perquè també vull destacar aquestes bosses sorpresa. Fa 2 mesos que les feu, 3 mesos aproximadament.
Sí, clar, ens hem trobat també que durant l'època que tenim tancat i que treballem amb cita prèvia, que no és ara, que tenim obert, doncs ens hem trobat molta gent que, clar, si no pot entrar dins la biblioteca i no pot triar, remenar, seleccionar les coses xules que tenim, doncs era com un fre, no? Doncs vam decidir que no passava res. Que el que podíem fer eren aquestes bosses sorpreses que tant si teníem obert com si teníem cita prèvia, l'usuari pot venir a la biblioteca, s'emporta una d'aquestes bosses que no sap que hi ha a dintre. Poden ser bosses infantils, que llavors sí que les dediquem més a diferents nivells lectors. Pot haver una família que digui, mira, tinc una nena de 8 anys, tinc un nen de 10, i mira, prepara'ns una bossa sorpresa. Llavors a dintre ja posem llibres, pel·lícules, revistes, còmics que estiguin més dedicats en aquella edat. Però en el cas dels adults posem una mica de tot. Això, pel·lícules, revistes i llibres, i tu quan arribes a casa obres aquella bossa, que la pots tenir durant un mes i la pots renovar, la bossa te la quedes, que són molt xules, i l'interior doncs el gaudeixes. I a més ara tenim bosses temàtiques. No només tenim bosses més generals on hi pots trobar doncs d'un llibre d'història a una novel·la policia que, per exemple, i després una revista que tingui a veure, no sé, amb moda i una pel·lícula d'aventures, doncs llavors tenim una sèrie de bosses temàtiques, que hi ha una bossa tota dedicada a la novel·la romàntica, també catalana, castellana, més gruixuda, més prima, més nyonya, més sèria. Després tenim bosses sorpreses policíaques, també de novel·la negra, que pugui ser americana, nòrdica, catalana, francesa, en català, castellà i en diferents formats. I després tenim una altra bossa temàtica relacionada amb la vida sana, que tenim llibres tant de medicina com de bons hàbits, alimentació, que també hi ha revistes. Llavors, també és facilitar la feina de la gent que entra a la biblioteca i diu, ostres, no sé què emportar-me avui, doncs emporta't una bossa sorpresa. I ja veuràs que la sorpresa serà bona.
Sempre fa gràcia, no?, això d'arribar a casa i veure, no?, què han escollit per tu. Jo sóc molt de que escollin per mi i d'agafar un bon grapat de llibres i
t'agrada?
Vinga, va, a mi m'encanta que escollin.
És que som prescriptors nosaltres, la gent de la biblioteca, igual que quan tu vas a la teva fruiteria de referència et diuen, mira, acabo de portar aquesta peça que és d'aquí, és d'allà, agafa-la avui, la pots fer servir així, la pots cuinar així. Doncs en el cas de la biblioteca, una de les nostres feines és la prescripció literària i crec que les bosses sorpresa és una cosa divertida i la prova està en que està tenint molt d'èxit.
També a la biblioteca, nova secció de cinema clàssic.
Has vist? O sigui, que per més restriccions que hi hagi...
No pareu.
No parem, perquè la gent segueix venint a la biblioteca i és el que diem, la roda cultural segueix girant i la biblioteca és un espai molt segur. Sí, el nou apartat de cinema clàssic era també un objectiu del 2020 que es va quedar a mitges i ara el 2021 l'hem acabat. I el que, clar, tenim diferents seccions dins del cinema. Hi ha el cinema documental, els DVDs musicals, hi ha el cinema familiar, i ara a part del cinema general, i ara hem creat una secció de cinema clàssic, que el que són és clàssics del cinema de Hollywood, diguéssim, des de principis del segle XX fins aproximadament, crec que fins a finals dels anys 50, perquè tenim un cert públic que li agrada moltíssim el cinema clàssic, que hi ha pel·lícules que no les trobes a les plataformes i que estan a la biblioteca en perfectes condicions, i ens agrada molt destacar les pel·lícules noves que ens arriben cada mes, però també cuidar aquesta cinematografia clàssica que hem de tenir a les biblioteques i garantir doncs, una oferta de qualitat. I sí, funciona des de fa una setmana, que el nostre company Alonso l'ha deixat preciosa, la secció de cinema clàssic.
Un altre tema, aquests, en fèiem una miqueta d'esment a l'inici, no? Aquests clubs de lectura que ara s'han de fer virtuals, no es poden fer presencials, com estan anant, com els esteu podent fer, la gent s'anima, no s'anima, perquè, per exemple, entenc que el club de lectura juvenil, que justament coincidia amb l'inici de la pandèmia, es va crear amb l'inici de la pandèmia, justament potser és una època més complicada.
Sí, anava a dir a tranques i barranques, però anem a dir en català, els clubs estan funcionant a empentes i rodolons. Això vol dir que segueixen funcionant amb molt bona voluntat per part dels clubaires i per part de les moderadores. Segueixen funcionant, és una trobada, en el cas dels adults i dels joves, un cop al mes. En el cas del Club de Lectura Juvenil, es troben o el dimarts o el dijous, un cop al mes. Està moderat per la Misha, una prescriptora literària juvenil que ho fa molt bé. I sí, funciona des del mes de novembre, o sigui, porten 3-4 trobades i és un grup de joves molt reduït, molt petitet, que ells mateixos trien els llibres que volen llegir i un cop al mes es troben en videoconferència. Després tenim el Club de Lectura Infantil, el Petits Clàssics, es troben també en videoconferència cada 15 dies. Acaben de llegir un Shakespeare.
Déu-n'hi-do.
Sí, La Feréstega Domada, que no sé si és la primera obra de teatre que llegeixen, que rufaven el nas, oh, teatre, oh, Shakespeare, i al final ha donat molt de sí, i ara estan llegint el Llibre de les Bèsties de Ramon Llull, perquè estan llegint adaptacions d'obres clàssiques. Aquest club, el Petits Clàssics, està moderat per la Núria Talavera, i els dos clubs d'adults, que també funcionen a través de videoconferència, moderats per la Sílvia Romero, aquests es troben un cop al mes els divendres, el de Segona Fermentació a les 5 i el Celler de Lletres a les 7. I anar fent, no tothom es pot connectar, no tothom es vol connectar, perquè és així, hi ha molta gent que valora la presencialitat i és normal, hi ha altra gent que també té alguns impediments tecnològics, que també pot passar, però en general estem força contents de la continuïtat dels clubaires, o sigui que nosaltres anirem fent, i quan es torni a obrir l'escletxa de la presencialitat, a tope. A tope amb l'aforament, l'higiene, la distància i la ventilació, eh?
Amb les mesures.
Les mesures. Biblioteca segura.
Glòria, per acabar, si et sembla, acabem amb alguna novetat més, perquè com que teniu tantes...
Què vols, quina novetat vols? Què vols, què vols?
El que vulguis.
A veure, el meu negociat, que el meu negociat per adults, una part dels llibres de coneixements, nosaltres aquest mes de març, al butlletí que publiquem cada mes amb les novetats, he recomanat tres llibres. Un és La felicitat a la feina, que és el mètode de la Marie Kondo, ja no per endreçar la casa, sinó per endreçar la feina, no només la feina física, el teu despatx, el teu espai de treball, sinó també els correus electrònics, els arxius, les reunions, és molt interessant. Es diu La felicitat a la feina i està publicat per Ara Llibres. Després, un altre llibre molt xulo que el tenim a la secció d'Ecologia i Medi Ambient, escrit per la Tara Shine, que es diu Salvar el planeta, datos y propuestas para tomar decisiones sostenibles, útiles y prácticas, de l'editorial Blume. Aquest està molt bé, molt bé, molt bé, perquè són consells pràctics a la cuina, al lavabo, a l'habitació, al jardí, a la compra. Està molt bé, el Salvar el planeta. No és una cosa... molt complicada, sinó que són petits gestos que podem fer nosaltres des de la presa de decisions, tant a l'hora de comprar, com a l'hora d'endreçar, com a l'hora de llançar. I el tercer llibre, que no recomano gairebé mai llibres de religions, hi ha un llibre molt xulo, escrit per l'Antonio Pau, que es diu Herejes, de l'editorial Trota. I és molt xulo perquè l'Antonio Pau parla de 22 vides de persones que es van ser considerades heretges en el seu moment. Homes, dones, dissidents del pensament comú, que diuen, i és molt interessant perquè és la vida d'aquestes 22 persones que es van jugar literalment la pell per creure en els seus ideals, van ser unes persones valentes fins al final, i des d'una perspectiva bastant divulgativa, i crec que és interessant el llibre Herejes. Per tant, jo amb aquests tres llibres ja em dono per satisfeta.
Doncs ens acomiadem amb aquests tres títols que ens proposes. Glòria Bricollent, directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i fins la propera.
Una abraçada a tothom.
I seguim, just ara creuem ja el meridià d'aquest matí, d'aquest dimecres, al Penedès en Xarxa, i ens encaminem cap a 11:15, quan tenim cita amb l'actualitat, amb aquest flaix informatiu que ens acosta a les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Després farem una breu pausa i seguirem amb la tertúlia que ens acosta a la nostra gent gran, avui amb la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. L'escola Camp Joliu de l'Arboç pateix una fuita de gas natural liquat aquesta matinada. Els bombers de la Generalitat es van activar la matinada d'aquest dimarts després de rebre l'avís d'una fuita a l'escola Camp Joliu de l'Arboç. Segons van informar els bombers de la Generalitat, els van alertar al voltant de les 5 de la matinada quan es va produir una fuita de gas natural liquat d'un contenidor ubicat a l'exterior del centre educatiu. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 5 dotacions dels bombers que van comprovar que hi havia una fuita de gas natural liquat i van treballar per aturar-la. L'incident no va anar més i cap persona va resultar afectada, ja que es va produir a la matinada i l'escola estava totalment tancada. Us parla sobre educació emocional organitzada per l'AMPA de l'escola La Cabana de les Cabanyes. Avui dimecres a 7:45 del vespre tindrà lloc la primera de les activitats formatives per a mares i pares d'aquest curs que organitza l'AMPA de l'escola La Cabana de les Cabanyes. Es tracta d'una xerrada que oferirà la mestra i psicopedagoga Hilda Gili Millera sota el títol L'educació emocional dels infants en temps de pandèmia. La xerrada respon a la voluntat de l'AMPA d'oferir eines i recursos per tenir present la importància d'una bona gestió emocional tant per als adults com pels infants. Es parlarà de què fer amb les emocions de por, ràbia, inseguretat, tristesa o dubte. I es plantejarà què vol dir educació emocional i es tractarà del paper que juga la família i l'escola en aquesta educació. L'activitat es farà online. Per qualsevol dubte, les persones interessades poden posar-se en contacte amb els organitzadors a través del correu ampalacabana@gmail.com. L'alliberament d'un aligot ha reunit un bon nombre de famílies a la muntanya de Sant Pau, a Vilafranca. Diumenge començava la programació del cicle d'activitats de natura els diumenges a Sant Pau, organitzat pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca. En aquest cas, l'activitat consistia en l'alliberament d'un ocell procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge que la Generalitat de Catalunya té a Torrefarrussa. L'alliberament i tota l'explicació al seu voltant anava a càrrec del naturalista i expert en ornitologia, Xavier Bayer. L'alliberament es feia a l'esplanada del Mirador de Sant Pau i un cop fet, Bayer va fer una explicació sobre com viuen les aus rapinyaires del nostre territori. L'expert apuntava que l'aligot és una espècie força comuna al Penedès, tot i que l'exemplar alliberat venia d'un altre punt de Catalunya. I acabarem explicant-vos que Pere Bàries tornarà a ser l'entrenador del Noia. Una setmana després d'oficialitzar la marxa de Ferran López a final de temporada, el Noia Freixenet va confirmar ahir que Pere Bàries tornarà a dirigir el primer equip. Ho farà un any després de la seva marxa, sent la primera incorporació del nou projecte esportiu que el club està preparant de cara a la temporada 2021-2022. El tècnic sadorninenc, que actualment està entrenant al Calafell, va començar la seva etapa com a entrenador l'estiu del 2011, precisament al mateix club on està ara, amb un equip acabat de pujar a l'Hockey Lliga. Després va iniciar un nou projecte amb el Vendrell per tornar, ara fa 6 anys, al club del seu poble, el Noia Freixenet. Malgrat encara resta molta temporada per davant, amb el final de l'Hockey Lliga, la Copa del Rei i la Lliga Europea, amb aquesta primera confirmació, els de la capital del Cava ja comencen a perfilar l'equip pel curs vinent.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Un dimecres més i ens agrada molt fer-ho. Donem veu a la nostra gent gran. Amb ells i elles parlarem avui sobre les activitats, sobretot aquelles que es podien fer abans de la pandèmia. Quines són les que més els agradaven, si les troben a faltar, si les han pogut reinventar d'alguna manera, potser les segueixen fent telemàticament. En fi, ells tenen la paraula. Arrenquem tertúlia a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou, Eli.
Molt bon dia de nou, doncs sí. La que ens acompanya avui aquí als estudis és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies a tots. Bon dia. Bé.
Avui parlem d'activitats i no sé quines són aquelles activitats que feies abans de la pandèmia, si encara les pots fer, si ja no les pots fer.
No, què va, en feia moltes, moltes en feia. I ara ho trobo tan avorrit que no pugui fer perquè en feia moltes. Feia gimnàstica, club de lectura, bueno, quantitat, voluntariat, molt voluntariat, i ara tot això ja no es pot fer.
Pepita, Eli, doncs anem sumant més veus i així anem compartint experiències, aquelles activitats que solíeu fer i que potser des de fa un any no heu pogut seguir fent. Anem ara a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia, amb qui estàs?
Molt bon dia, Sílvia, Eli, Pepita. Bé, ja ho sabeu, cada dimecres estic molt ben acompanyada. Tenim a la Conxita Vidal i a l'Eulàlia Urgell. Benvingudes a totes dues. Com esteu?
Gràcies, bon dia. Bé,
molt bé. Bé, ja ho veieu, eh? La Pepita deia, escolta, jo estic avorrida perquè de tot el que feia pràcticament no puc fer res. No sé si és el vostre cas, Conxita, Eulàlia.
Sí, ho és, sí. Nosaltres tampoc, no, res del que fèiem. L'únic que hem recuperat és l'estoneta de la ràdio. Però ni gimnàstica, ni coral, ni concerts de coral, ni manualitats, vamos, res de res.
Eulàlia?
Bueno, jo també hauria de fer una llista, perquè és llarg. Això, si m'ho haguessis dit abans de venir, l'hauria feta i ara m'ho podria explicar, però ara així, de grosso modo, no me'n recordo. Però hi ha moltíssimes coses que hem deixat de fer. Nosaltres, per exemple, érem tres o quatre senyores que estàvem abonades al Teatre Cal Bolet, i bueno, no se'n deixàvem escapar una i ara doncs tot això ja no hi anem i teníem entrades i les vam haver de tornar, bueno, en fi, unes llàstimes terribles que no, jo el teatre és la meva passió també, i moltes d'altres coses, el que diu la Conxita, la coral, perquè cantem totes dues a la mateixa coral, ni cantem, ni fem concerts, ni bueno, en fi, ni tants nits
ni res
que són molts nits.
Doncs vinga, seguirem estirant el fil de tots aquests ninis que ens deia l'Eulàlia. Anem pel tercer tertulià, que es troba a Canal 20, a Olèrdola, amb l'Armand Benito. Bon dia.
Bon dia a totes. Josep Castellví, bon dia.
Bon dia.
Tu també en fas moltes activitats, oi? De moment, a casa.
Estic d'acord. Sí, sí, amb la Conxita, això del ni podria ser interessant, sí. que quedés com a rètol principal, eh? La veritat és que tots ens passa igual, eh? Aquí cada vegada la cosa és cada vegada... Jo ja ho vaig dir una vegada i està sortint, eh? Allò que hi sortirien molts traumes i ara ja comencen els psicòlegs a treballar. La veritat és que nosaltres mateixos teníem a la gimnàstica que fa temps i temps que no es fa... Ja, la gent tot. Està traumatitzada, vull dir que és terrible.
Bueno, tampoc, no ho féssim tampoc molt fort, això de traumatitzar. Ens hem d'espavilar de tirar endavant i sortir, encara que sigui caminar, sí. I parlar, si trobem els companys. A vegades ens trobem nosaltres amb els companys i xerrem una mica i mira, i així anem fent, no? Clar que es troben a faltar tot, perquè, escolta... Per exemple, nosaltres fèiem el club de lectura, llegíem un llibre cada mes i fèiem una tertúlia després, lo comentàvem, i això era molt, molt agradable i molt, molt bonic, molt, molt maco. I qui diu això, pues lo de més.
Jo penso que per estar traumatitzats tampoc tant.
No, traumatitzats jo crec que no.
N'hem perdut algunes i podrem ser pogut buscar algunes altres.
Aquesta, jo parlo més bé amb gent jove, eh? Gent jove que estan en un pis petit, que té d'estar 5 persones o 4 persones.
Sí, val, això sí.
Però és un altre tema.
Això és un altre tema, però avui parlem de les nostres activitats, de les que fèiem, m'entens? I tot això.
Però la gent gran, vull dir...
La gent gran hi ha molta gent.
No tenim.
Hi ha molta gent que tenia ganes de sortir i fer la seva. Mira, anar a caminar, que ara es pot fer. Que es pot fer, però amb tot així tothom va, alguna gent no volen sortir de por. Perquè es pensen que poden infectar-se, eh?
Sí, sí, sí.
Esclar, vull dir, a veure, no és tan maco, eh, com el pintor.
No, no, maco no ho és,
mira,
però tampoc mos
han de... S'ha d'esforçar un,
s'ha d'esforçar, però... també, un.
Sí. I, no sempre, i si no per... sempre es pot...
Si vas per no, dic... llocs que no hi hagi massa gent, que vagis pues, més a les afores dels pobles i així sí, a caminar, pues, no trobes a vegades gaires persones i pots anar.
Sí, però...
I així pues, ja. També...
Ja, però jo
va durar una llarga temporada, sí. Va durar una llarga temporada que només podíem anar a missa. I bueno, jo perquè sóc de missa i anàvem a missa, però després de missa... tots els que anàvem a missa, doncs mira, posats així separadets, la feien petar una estona. I allò ja semblava que no, doncs ja t'omplia una estona del dia, que, sí. Que era diferent. Sí. I podies comentar alguna cosa i podíem xerrar alguna estona. Sí. Això, però doncs, és l'única cosa que pràcticament vam fer. I després, sí. Online, també teníem sí. Una colla que ho fèiem online. Cada dos o tres vegades a la setmana, doncs es connectàvem i xerràvem amb el telèfon. I apa, és l'única cosa que realment podíem fer. Vull dir, poca cosa, rai.
Nosaltres teníem dir... una monitora de gimnàstica que també pel tele, per WhatsApp enviava els exercicis i a casa pues, es feien. M'entén? No és el mateix, no és el
clar
mateix.
No, que va.
Estar amb
va.
La gent i tot això, però bueno, algo era. Bueno, i ara diu la nostra tècnica del casal que potser pues, podrem, potser d'aquí quan faci més bon temps, pues, el que fem al club de lectura, anar a la biblioteca, que té un espai lliure, quan faci bo, i potser començarem a llegir altra vegada, ell ens ho gravarà, ho posarà a les reds i comentaran i a veure com podrem fer les coses així, saps?
Sí, és telemàticament, qüestió de renovar-se.
Sí,
és qüestió de renovar-se i buscar.
De renovar-se
però com
una mica.
El contacte personal no
hi ha
res. Encara que ho sigui online, el que sigui, vull dir, però com a veure't, de veure't, vull dir, no,
no
és
bueno.
Tan diferent, però bueno, sí. Més vale eso que nada.
Sí,
no, però ara,
a poc a poc, a poc a poc.
I després jo el que he trobat a faltar molt, perquè, bueno, amb el meu marit ens agrada... Ja, el meu marit és un fan d'Andorra. Teníem la meva filla gran i va treballar 7 anys i nosaltres anàvem a Andorra, anàvem més a Andorra que a Llorenç, que és aquí al costat. I vull dir, bueno, la cosa és que doncs, li agrada anar a Andorra, doncs bueno, ja, no hi hem pogut anar
no,
i fa, feia 30 anys que anàvem a passar el Nadal i aquest any tampoc. Vull dir, és una cosa que ho tenim com així gravat, que no,
bueno,
no hi hem pogut anar.
I els viatges gent. De l'Imserso, tot això s'ha passat a pique, m'entens? I era allò que potser pues, un cop a l'any podia sortir dos a
sí,
fer
mira,
coses d'aquestes.
Nosaltres vam marxar el febrer de l'any passat, vam marxar el 17 de febrer i tornàvem el 24. I vam anar bueno, a Màlaga.
Justet,
eh? I després ja pràcticament res més. No hem anat
no,
enlloc més.
El dia 12 farà un any, que ens van
sí,
confinar.
Sí,
dia 12.
I tant. Sí, el dia 13 o 14 era, perquè el 13 teníem una calçotada amb els parents de Barcelona i ja no van venir.
Jo recordo que el dia 12 la tècnica del casal va dir esta tarda ja no vingueu al casal que ja tanquem, van dir,
sí,
saps?
Sí, sí,
i llavors era dijous, me'n recordaré sempre, i llavors ja l'endemà ja o l'endespordemà ja està,
és veritat,
ja van tancar.
Jo recomanaria...
Mira, avui precisament em parlava amb el meu marit que deia... El coronavirus s'ha pres un any de la nostra vida.
Pues sí.
Perquè, vull dir, tot i estan bons, gràcies a Déu, perquè vull
sí,
dir...
Però mira tot... si n'ha pres de coses,
sí, el coronavirus,
de vides.
Sí, sí. De vides sí, però vull dir, parlant de casa, no?
De casa,
dir, gràcies
sí.
A Déu hem estat bons. Bueno, el meu germà se'n va sortir, el meu germà va estar greu, però vull dir que també se'n va sortir, gràcies a Déu, però em refereixo que s'han pres un any i es fem grans, perquè avui dia ara mateix el meu home doncs, és capaç de conduir encara quilòmetres, però doncs aviat, poder no, saps què vull dir?
Clar.
Vull dir que...
Jo el recomanaria i demanaria que els ajuntaments comencessin a obrir una mica la mà per sentit de poder fer activitats, Perquè, esclar, és que arriba un moment... Nosaltres mateixos aquí a Moja tenim un local immensament gran que aquí ja es podrien fer més activitats. I la gent ho necessita, fer activitats. Jo no demano que això, però almenys la gimnàstica, que diguessin, pues, vinga, que es torni a fer gimnàstica. La gent almenys podria sortir, que també era una manera de sortir de casa. És que arriba un moment que això es té de vigilar, també.
Yeah. Però saps què passa? Que molta gent
sí,
junts tampoc hi poden ser-hi, entens?
Molta
gent tampoc no pot ser-hi, tots anant en mascareta i junts molts no poden estar també guardant les
nosaltres
distàncies
tenim
i tot.
Una sala que fora ja per poder fer gimnàstica.
Ah, veus, a fora dir, sí.
a fora es podria començar a mirar de... Dic jo, a fora, dintre ja no dic res perquè quasi bé s'omplia la sala, no? Que suposo que tothom no vindria, perquè hi ha qui té molta por i no d'allò, però bueno, jo què sé.
Això que dèiem de la psicològica, no? Que la gent, no, molta gent no té, no té por de sortir de casa.
Sí,
perquè, perquè es pensen que s'infectaran, però sí, si vas protegit, allà a la distància, doncs no hi ha cap problema. Jo, veia, jo recomano a la gent que surti. Mira, ahir mateix parlava amb un de Barcelona que em deia que ells és terrible, clar, tenen d'anar sempre amb mascareta. Perquè,
hombre, Barcelona és que...
És terrible, perquè un al costat de l'altre. Nosaltres aquí tenim l'avantatge.
Sí, no és com el poble, és com els pobles.
Aquí és molt diferent.
Aquí és molt diferent, sí. Penseu que nosaltres al casal, el divendres últim de cada mes, fèiem el berenar avall i s'apuntaven, eren de 80-90 persones grans, m'entens? Allò era una festa per les persones. Venia un conjunt i tocava i fèiem el berenar, hi havia unes persones que se'n cuidaven de fer-ho, i era tan agradable. I ara te trobes a les persones grans pel mercat, a lo millor, i diuen, què, quan s'obrirà allò? Quan fareu el berenar avall? Dic, ui, ai, això
per
dic, espereu.
Per això ja falta més, però el berenar avall ja sembla que falta bastant més.
Sí. Home, ballar ja no, vull dir, no es balla, perquè si t'hi fixes, les festes majors de l'any passat només feien concert les orquestres. Sí. Vull dir, no hi va haver cap ball. Cap ni un, enlloc. Jo ho dic amb cosa de saber, perquè la meva filla és cantant d'orquestra. Llavors ella, vull dir, anaven a fer concerts i tampoc tots els que tenien
i molts tampoc, de concerts, tampoc.
I molts tampoc.
Vull dir, va haver molta gent, molts llocs que van cancel·lar. Però algun en van fer, però només concert i prou, de ballar res.
Sí. I també penseu que el voluntariat, per exemple, que jo he sigut de Creu Roja i Càritas i de la Pastoral de la Salut, tot això, com ja sóc gran, m'entens, i sóc de risc, ja em van dir no, saps? No. Val més que no, perquè tu hi has risc i el meu marit també ho és, i jo llavors pues, no pot ser, m'entens? I això, doncs, jo tenia una setmana molt plena de molt tot plena. De coses, i ara, doncs, mira, caminar de matí i de tarda, si podem, ja està, és l'únic que podem fer.
Pues sí.
Però bueno,
és molt trist,
ditjosos nosaltres que encara ho podem fer.
I tant. Jo sempre dic que no ens podem queixar, encara quan me baixa una mica la moral, penso, no et pots queixar perquè tens jardí. I al tenir jardí, doncs la cosa ja canvia, no és el mateix que estar tancat en un pis. Això. O sigui, quan me baixa la moral, jo mateix em renyo.
Sí. Penses en tots els altres, pobres.
Exactament.
Que potser no tenen ni una finestra.
Exacte.
Una finestra poder sí, però hi ha molts pisos a Barcelona que són molt petits.
Ui,
sí. I la gent està allà...
N'hi ha uns allà baix de casa meva, del pis de Barcelona, hi ha una placeta, hi ha uns pisos, i no hi he estat dintre, però bueno, conec gent que viu allà i allò és petitíssim. Com que imagina't amb criatures, amb el tractador al costat i tota aquesta història.
Ai, ai.
O sigui que llavors un fa recompte i diu, sí, bueno, però si tu no et pots queixar.
No, i fins avui ja et dic que la salut no ens ha abandonat de moment.
No, gràcies a Déu no.
Esperem que vagi continuant així.
Gràcies a Déu, nosaltres estem tots bé també.
Sí. I al matí també és important, per exemple, al matí, jo sempre, tots els matins, sempre faig una mica de gimnàsia a casa i així, doncs, si hi ha el cos, ja es posa en marxa, també, saps?
Sí,
I va bé.
Jo tinc mantra.
Pues jo no, pues mira,
la faig
cada
més aviat
matí.
A la tarda, els matins són durs. No, pues la faig més aviat a la tarda.
Jo sóc, mira, en això sí que ho faig, tots els matins.
Si cas, pel carrer sí, però dintre casa no. Bueno, va durar una temporada el primer. Bueno, casa no és molt gran, tampoc, però feia... cuina, menjador, menjador, cuina, cuina, menjador, cuina, 100 vegades, i caminava boi 3/4 entre una cosa i una altra, no cap pas de córrer, però ho feia.
Sí, jo
I ara ja no ho torno a fer, perquè ja anem més a fora, vull dir, aviam, quan ara és comarcal, doncs ja podem anar a Baja Comarruga, o podem anar a caminar a baix al passeig, i mira, el meu marit ara hi és. Però vull dir que doncs, ja és diferent, i solament caminar per allà, que hi ha gent, no et pensis que hi ha gent.
De quina comarca sou vosaltres?
Del Baix Penedès.
El Baix Penedès, val.
Sí, nosaltres Sant Jaume és Baix Penedès.
És Baix Penedès, val.
Barruga, Calafell, tot això, vull dir, podem anar fins al mar. Sí, sí,
sí, molt bé.
Vosaltres de Vilafranca i de Sant Sadurní, que no podeu venir.
No hi podem anar. Al mar el veiem en foto. La veiem en foto, però no.
Som de l'Alt Penedès.
No.
A la muntanya. A les vinyes i a la muntanya, sí, i així.
Bueno, jo una soc piscina, més de marca si algú, de muntanya. Algú té una piscina, anar a mirar l'aigua la, dins de la piscina.
Jo, mirar sí, l'aigua de la piscina, no?
Sí, nosaltres tenim piscina comunitària, i també hi ha un bon jardí, i a vegades, doncs, mira, me n'hi vaig una estona i me sento allí als bancs que tenim allí a la piscina,
que
així pareix una mica el sol allí, encara que la terrassa meva també toca molt el sol, però bueno...
Jo en realitat soc més de marca de muntanya, per això, vull dir, jo el mar m'encanta. De casa el veig, també. Si surto a la finestra, com que...
Pujat amb un arbre o des de la finestra?
No, de la finestra. Doncs
pues jo no hi he estat mai en això, aquí a Sant Jaume.
A Sant Jaume no hi has estat mai?
No. De passada em penso que vaig estar una vegada.
Escolta, doncs tens de venir, home, quedem.
No, I tant, no hi he estat
quedem
mai.
Un dia ara
li farà una visita
vés.
Cultural.
Ara encara no.
Escolta, que tenim una visita cultural preparada aquí, molt guapa,
Molt
perquè
bé.
Tenim uns arcs romànics, tenim unes tombes, que no me recordo com ne diuen, que... Com? Antropomòrfiques, la mare de Déu. Bueno, doncs això, la pica baptismal, és visigòtica,
fixa't.
Inclús ens la van venir a buscar un any per exposar a la Barcelona, la van prendre.
I
la van tornar.
No, és una joia, eh? No ho dic
la van tornar,
no,
per
no,
això.
Sèrio, sí,
però la van tornar.
Sí que la van tornar. Jo ho deia, eh? Pensava ara se la quedaran, aquests.
Hauríeu fet com els de Xixena.
La tenen tancada en algun lloc, no? La deuen tindre tancada...
Està a l'església.
Sí, allà, al seu puesto.
Al seu lloc, sí. És la pica baptismal. M'hi van batejar a mi i amb tota la meva família es van batejar allà. Llavors, ara no.
El fillol meu també va ser batejat aquí.
Sí, vull dir, es van batejar allà aquella pica.
Ei, venen de Barcelona, o de Polinyà.
Sí. Venien. Però ja et dic, hi ha altres coses per anar a veure aquí a Sant Jaume. Tenim un pont romà.
Carai.
Que està dintre la nostra finca, tenim però hi ha un torrent que passa i tenim el pont romà allí. No, vull dir, es pot anar a veure, eh? Vull dir que aviam si un dia muntem una coseta
coseta.
I tant.
I dels tertulians, oi? Dels tertulians.
Oi, tant.
No, clar.
I farem alguna activitat.
Un dineret a la fonda i apa.
I ja està.
És una bona activitat aquesta,
que sí,
també.
Que sí, que sí. Un picobrin. Ara per Pasqua. Durant el mig.
A veure, sí.
No sé si
obriran, Per Pasqua, per Setmana Santa. No obriran.
No.
Si tenen coneixement, no han d'obrir.
Clar.
No, perquè la gent es desmadra i tot i amb això es desmadrarà.
Bueno.
Ja dic, si pensen una mica amb el cap, no haurien d'obrir.
Sí. Clar, el que bueno, pensen la amb la gent que té negocis, que també, clar, cuidado, és un drama això.
És un drama gros.
Perquè, bueno, jo dic sempre el mateix, jo cobro a final de mes i se'ns ha acabat. Però, clar, hi ha gent que no cobra ni un duro, I és clar,
jo no cobro ni un duro,
Com que
ni
no?
Un. No.
Com és això?
Perquè quan vaig treballar no em va assegurar ningú en aquells anys, ningú. O sigui que jo no cobro res.
Jo sóc autònoma, era autònoma.
Jo res.
Teníem botiga i llavors era autònoma.
Pagaven, però no te tenien assegurada, ja està. Llavors, com no passaven inspectors, si estaves a una botiga, a una tocineria o a un forn o tot això, no, que va, ni un. Que va,
jo de l'edat de 26 anys, quan vam agafar la botiga, el meu major... Era de casa meva la botiga, per donar llicència fiscal i per tot plegat, i has de ser autònom.
No
hi havia volta de full. Ara, tornant això de la gent, un xicot d'aquí va anar, perquè es veu que té quatre canalles, i diu que els havia de treure perquè estaven tan nerviosos i els havia de treure a passejar.
Això és el que passa.
I van anar a Avui, que són d'aquí Sant Jaume, i d'aquí Avui, bona fe, que es van atreveçar a la vall d'Avui, una colla de comarques, vull dir que se'n van... Diu que, i sa mare li va dir, però com és que hi vas i tal? Diu, bueno, mira, si em pare els diré la veritat, jo tinc de treure aquesta canalla fora, diu, i allà Avui, diu, hi havia una gentada.
No va trobar ningú.
Vull dir que van anar i tornar, es van estar una nit allà i van tornar i no els hi va dir res a ningú. Però em refereixo que allà a la vall d'Avui doncs estava ple de gent. O sigui que no eren d'Avui, eh?
No, segur.
Avui són molt poca gent, tot aquell.
Per això mateix, que vull dir que la gent també se salten a la torera.
Sí, però l'altre dia estaven parant a tota la gent que anava a la vall d'Aran, perquè a la Vall d'Aran està superalt, superalts estan,
Oh, i tant,
i els paraven, que no, els feien tornar, els que no eren d'allí, els feien tornar, però hi havia cues per entrar a la Vall d'Aran.
Sí, però
potser... Hi ha un parell o tres de puestos que estan, si no està a la del 1.000, estan a la ratlla dels 1.000,
Este en passa del 1.000, la Vall d'Aran, sí, 1.200, veus? No sé quants, ho vaig veure ahir, allí vaig veure quan ho donen.
Sí, a mi m'agrada veure com passa per el 324...
Sí.
Sempre vaig mirant, aviam com està aquí, com està allà.
Sí.
Per això normalment ho vigilen...
Hi ha una aplicació al telèfon.
Els caps...